16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts al programa dels esports de fons. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, de com organitzar-nos la casa, de com organitzar els nostres àpats i de com organitzar la nostra ment per gaudir del món dels esports de fons. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Anna Muro, sota la supervisió tècnica de Toni González i el seu superequip de becaris, amb Anna Banyeres. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per poder-ho fer-lo millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13. Fixeu-vos bé els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. És l'hora de començar.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
És l'hora de repassar quins han estat els resultats esportius més destacats, aquelles notícies que cal i val la pena recordar. Comencem amb atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix, i companys de 13. Aquest cap de setmana hem tingut realment molta activitat i per sintetitzar-la hi ha hagut bastanta feina. I és que en el món del cross, per exemple, hem tingut un cap de setmana bastant buit, amb molt poca activitat, sobretot a nivell absolut, però en el món de la ruta hem de viatjar per moltes ciutats per anomenar, diguéssim, a uns clars guanyadors i a unes certes informacions interessants. I és que si ens anem cap a Terrassa, una de les carreres més importants de mitja marató del calendari català, sí, és cert que, per exemple, és una carrera on no anem a aconseguir marca, on els corredors ja tenen assumit que hi ha un cert desnivell, unes pujades i baixades constants que no permeten mantenir un ritme realment elevat. Tot i així, Morat el Benuri acaba enduent-se la victòria amb 1:05:44, així que en una carrera plana, vés a saber a què ens podria deixar anar, no?
Déu-n'hi-do.
Totalment. I Mireia Pons, una corredora de trail running, que l'Aniol segurament ja la deu conèixer, s'emporta la victòria en categoria femenina en 1:21:17, que no està gens malament per una corredora no dedicada al 100% al món de la ruta. Si baixem una mica més al sud, ens anem cap a Vilafranca, on hi havia el campionat de Catalunya de 10 km en ruta. Abdesamat Ukelfen, el nom masculí del cap de setmana, i més endavant veureu per què, el diumenge en jornada matinal es proclamava campió de Catalunya de 10 km en ruta a la capital del Penedès amb 29:26, per davant d'Ibrahim Ezeidoni i Dimitris Serjogins. La quarta posició va ser per Nasser, germà del vencedor. En categoria femenina, Míriam Ortiz, en 34:51, segueix incrementant el seu palmarès en els campionats autonòmics, amb el permís de Marta Galimany, que estava ausent, per un motiu més important del que ja en parlarem en breus instants. Mentre, per darrere, la vallesana Laura Vilchez copava la segona posició i Mònica Comas tancava el podi. I ens anem cap al sud de tot, cap a Andalusia, on hi havia el plat fort del cap de setmana, la mitja marató de Sevilla. I és que s'estan, diguéssim, debatint, no?, la segona posició del calendari nacional en mitja marató entre Barcelona i Sevilla, perquè València ja s'ha adjudicat, diguéssim, la carrera top de l'any. Doncs bé, rècord de Catalunya absolut en categoria femenina per Marta Galimany en 1:11:13. Millorant en més de mig minut l'anterior registre. La cursa sevillana, que va agafar molt de renom, diguem que és un molt bon lloc per batre les marques personals, i així ho va fer l'atleta vallenca. Amb més de 10.500 participants que van il·luminar una matinal grisosa i de climatologia dubtosa, les victòries absolutes van ser per Ayob Faniel amb 1:00:00, és a dir, baixant de l'hora i minut, però no només això, sinó que el segon classificat, Kasai Atsebakasa, també ho feia a pocs metres. Tan sols, realment, a menys de 10 metres va arribar. En categoria femenina passava algo similar, i és que Isabella Traskalska, amb una hora 11 minuts i 9 segons, entrava 4 segons per davant de Marta Galimany. Llàstima que la ballenca no s'endugués una victòria que hagués sigut per recordar, ja que sumar una victòria a Sevilla omple el palmarès d'una manera espectacular. I canviant una mica, diguéssim, del món del que són les grans marques, ens anem també a Sevilla, on vam tenir l'oportunitat de veure tota una campiona olímpica de natació. Mireia Belmonte recorria els 21 quilòmetres de la ciutat andalusa en menys d'una hora 40, que no està gens malament per una persona que diem que es mou en un terreny totalment diferent, no?
Sí, sí.
I canviem de registre, ens anem a la pista coberta. Primer viatgem a València, on va caure una doble mínima mundial en la prova de 3.000 metres llisos, en categoria masculina. Mohamed Khatir i Carlos Mayo, amb dos atletes, rebaixen els 7 minuts 50, que impliquen a 2.36 al quilòmetre. No està gens malament. I a Catalunya, a Sabadell, teníem el campionat de Catalunya absolut de la mateixa distància, els 3.000 metres, on Abdessamat Okelfen, que havíem comentat que pel matí era campió de Catalunya de 10 km en ruta, per la tarda s'adjudicava la victòria en les 15 voltes a indoor, per davant d'atletes de molt renom com Artur Bossi, Marc Alcalà, Santiago Catrofe o Carles Castillejo. En categoria femenina no va haver dubtes, a Duae Ubukir va dominar de principi a fi fins a falta de 4 voltes, on la joveníssima Sofia de Sousa es va despenjar d'aquest fort ritme per acabar emportant-se la plata. El podi el tancava la lleidatana Laura Rodríguez. I fins aquí tota la informació del running.
Trail Running a Maniol Riba.
Bones, Aleix, bones, companys. Estem aquí una setmana més i començant l'any ja hem de destacar un dels noms que va ser el millor corredor d'ultradistància l'any passat i que aquest any comença, com no podia ser d'una altra manera, amb una victòria. Sabeu de qui estem parlant o no?
Crec que sí, crec que ho podem intuir.
Jo sí, perquè he fet trampes i he mirat el guió.
Has mirat el guió. I estem parlant del gran, grandíssim Pau Capell, que està més fort que una roca, perquè l'any passat, recordeu que ho va guanyar tot, totes les curses on va participar les va guanyar també l'Ultra Trail World Tour, i aquest any s'estrena ja amb una ultra d'aquestes ultres curtes. De fet, segurament en moltes altres competicions haguessin anomenat aquesta cursa un trail o una marató, perquè va ser una cursa de 52 km i 3.300 metres de desnivell, la Ultra Huachi, disputada a La Puebla, una ciutat de Mèxic, a 200 km de la capital, on es va disputar aquesta competició, on vam poder veure més atletes que ara comentarem. Així doncs, Pau Capell s'emporta la victòria d'aquesta cursa, 52 km amb 3.300, un circuit molt dur, com comentava ell a l'acabar, amb molt fang, terreny molt mullat, molt tècnic, i una carrera també molt dura perquè es va començar amb un ritme trepidant. Els 12 km primers, segons comentava, van ser rapidíssims, però rapidíssims, va guardar una mica de forces i finalment a partir del quilòmetre 20 va poder apretar i endur-se aquesta primera victòria que el consolida com un dels noms del moment del món de les curses de muntanya i sobretot de l'ultrafons. I dèiem que hi havia més presència també catalana-espanyola perquè Sheila Avilés també participava en aquesta cursa. I Sheila, que també va ser un dels noms sens dubte de l'any passat, també ho va guanyar pràcticament tot, doncs en aquest cas no va començar la temporada amb tan bon peu i es va haver de retirar de la cursa que disputava, que era una cursa de 30 km. Es va haver de retirar degut a una petita lesió, unes molèsties que sembla que no la van deixar seguir. I marxem de Mèxic i anem cap al món de les xarxes socials i més concretament cap a Noruega. I si anem a Noruega, sabreu de qui estem parlant també, no?
Sí, i ara no cal mirar el paper, no?
No, Papa Noel, no?
Qui viu a Noruega? El Papa Noel, que ha decidit unir-se al món del trail running, ja sabeu que està de moda, i atenció perquè tindrem a Santa Claus l'any que ve a l'Ultra Pirineu. Doncs no, estem parlant, efectivament, com tots estàveu pensant, de Kilian Jornet, que ha anunciat el calendari d'aquest any 2020. Un calendari una mica particular, no sé si heu estat al cas, segurament, però bueno, ha fet un comunicat amb molta consciència, segurament. També és veritat que ell s'ho pot permetre. I ha anunciat només 4 competicions o quatre reptes per aquest any 2020. El primer de tots, a l'hivern. Xavi, aquest tinc enveja a tu. La Pierramenta.
No podia faltar aquesta cursa. No podia faltar. La millor cursa d'esquí de muntanya en diferència.
Per parelles, oi? A més a més.
Exacte.
La disputarà... De fet, havia sigut sempre el seu somni de petit, no?
Sí, sí. Sí, el va complir ràpid, eh? El va complir ràpid, aquest somni. Però, sí, sí.
I la disputarà amb Jacob Hermann.
No? Ah, ja se sap?
Bueno, això he llegit. Això he llegit. Què tal aquest,
jo és que vaig veure que escrivia que... Bueno, que no estava del tot segur qui ho faria, que... Ho va deixar com a l'aire.
Segons
si
les meves fonts informatives,
les teves fonts.
Això és el que em consta. Jacob Hermann,
ja pot ser, ja, sí, sí.
Que deu ser un bon...
Sí, és una bona peça.
Una,
sí,
bona peça.
Doncs esperem que el teu vol ràpid de Noruega d'anar i tornada realment, sí, hagi valgut la pena.
Això a l'hivern. A l'estiu, passem un moment a l'estiu, saltem la primavera, perquè és que a l'estiu tornarà a disputar l'única cursa de trail que farà aquest any, que és la Pikes Peak, una cursa que l'any passat ja va voler... bueno, ja la va disputar i va voler batre el rècord, un rècord que l'ostenta el nord-americà Matt Carpenter amb 3 hores, 16 minuts i 39 segons, i que, atenció, que el Kilian l'any passat, fent una cursa espectacular, penseu que és una cursa de 40 quilòmetres, 2.600 metres de desnivell, 2.300, perdó, i la va disputar a una mitja, velocitat mitjana, de 5.07 al quilòmetre, tenint en compte que es puja fins a 4.300 metres d'alçada, que és l'alçada del Pikes Peak.
És la que es fa als Estats Units.
És la que es fa als Estats Units, sí, que hi ha una pujada amb unes escales.
Sí,
molt...
sí, sí, sí.
No, és espectacular. L'any passat, amb una mitjana de 5.07 per disputar aquests 40 quilòmetres amb 2.300, es va quedar a 11 minuts de batre el rècord.
Mare meva,
és un rècord molt,
senyor,
molt sòlid.
És un rècord solidíssim. L'any passat es veu que va fer molta calor i que segurament això va afectar en tot el tema, tot i que la Maud Mathis, atleta francesa, sí que va poder batre el rècord femení. És a dir que, bueno...
Tinc entès que aquesta cursa també havia intentat batre el rècord el Remy Bonnet, em sembla.
Podria ser.
Sí, fa unes temporades.
Sí, un parell d'anys o així, tampoc ho va...
És una cursa molt prestigi, que a més forma part de les Golden Trail World Series, o sigui, sí, que és una cursa on es veu molt capo.
Sí, que hi haurà emoció aquest any.
Molt gall i molta gallina. Aquest any hi haurà molta emoció, molta expectativa, segurament. Llavors, a la primavera, reserva tot un temps per anar a fer expedicions a l'Himàlaia, d'aquestes que li agrada a ell, de Light and Fast.
Sí.
Anar amb molt poca cosa i aviam què fa. I la sorpresa, que aquesta t'agradarà a tu, Llure, que és que la tardor es reserva, en principi no se sap quan ni on, es reserva per fer una marató d'asfalt. Clar, aquí sorgeixen moltes preguntes.
S'ha fet gran el Kilian.
S'ha fet gran. Nous reptes, coses que potser...
És curiós perquè l'any passat ja va reduir el calendari molt,
sí,
no?
Ja, i ja porta uns anys amb aquesta,
i aquest any és, sí, minimalista pur i
total
dur.
I bueno, hi ha moltes preguntes, la gent, clar,
quina
marató,
quina marató, i,
bueno, sí, és que
i quin
marató.
Temps és capaç de fer Kilian Jornet en asfalt, perquè sabem que en muntanya qualsevol de les coses que ha fet ha rebentat, excepte el Pikes Peak, però ha rebentat tots els rècords i amb una solidesa i una solvència espectacular. Quin temps...
Entenem que serà una cursa plana, no? És a dir, ha fet curses d'asfalt amb pujada,
sí,
i sí que ho va fer molt bé, no recordo
de
la nom
de
la cursa,
sí,
però...
Sí, sí, hi ha una cursa que va fer a Noruega...
Sí, amb un cert desnivell important.
De 20 quilòmetres, sí, amb 1.000 metres desnivell.
Exacte.
A...
Sí, una mitja marató i molt ràpida.
A 4 pelats, em sembla que era alguna cosa així. Vull dir, ja veurem aviam com se li dona això. I per què... Perquè ell ha justificat tot això. Un dels motius segurament és que té ganes d'estar amb la seva família. Sabem que va ser pare l'any passat i un dels motius podria ser aquest. I l'altre que ha argumentat és el fet de reduir emissions per evitar-se viatges amunt i avall amb els avions, tal i qual. I clar, dèiem que ell s'ho pot permetre. Això no ho poden fer tots els atletes que competeixen.
I menys els que comencen a competir.
Exacte.
Ara.
Però sabem que el Kilian és el Messi i es podria penjar ja les botes, que podria tota la vida dedicar-se a això, només penjant 4 fotos de la Salomon, sí, i el Sunto allà als
clar, i qui sap, projectes més enllà de l'esport, a través de les marques, doncs com pugui ser,
sí,
Salomon,
exacte,
que hi té, que de fet ja va organitzar una carrera, no?, l'any passat,
sí, sí,
allà,
sí,
a Noruega.
Qui sap... I allò que va fer de Rafael Solhamster, sí, durant 24 hores...
Per això, qui
no,
sap
no
si
no
més enllà
d'això. Problema per poder, exacte, guanyar-se la vida, sí, i per tant, doncs...
Més bogeries en veurem.
Exacte. I ja per acabar, la setmana passada en vam parlar... Espero que hagueu vist aquest vídeo precisament del Kilian Jornet, que competia amb aquell saltador,
sí,
sí,
espectacular. Ja sabeu qui va guanyar, sí, el Kilian, com no podia ser d'una altra manera.
Per ben poc.
Però... No, no,
sí,
es podia,
sí,
saber.
Va estar bastant ajustat, eh? Jo crec que
bastant ajustat.
Que si l'altre noi no hagués hagut de
sí, obrir sí, per si s'hagués estampat contra el terra,
llavors hagués guanyat, eh?
Hagués guanyat, podria ser, podria ser. I ja sí, ara sí, per acabar, comentar, inscripcions per la Cegama tancades, amb rècord, no sabem les inscripcions finals, però sí que sabem que ha sigut rècord perquè al cap de 12 hores d'haver-se obert, només 12 hores, ja hi havia 6.349 preinscripcions, quan l'any passat a aquestes alçades n'hi havia només, entre cometes, 2.000. L'any passat va acabar amb 10.000 preinscripcions per només 225 dorsals.
I les d'aquest any, i entre elles hi ha la teva.
Hi ha la meva, hi ha la del Robert també, però bueno, les probabilitats, com veieu, són molt poques. Al cap de 72 hores ja n'hi havia 10.500 aquest any.
3 dies, 10.500.
3 dies, 10.500.
És a dir, que realment va seguir creixent igual.
Un ritme exponencial, sí, sí, sí. I també s'han tancat les de l'Ultra Pirineu, a les quals també tenim la preinscripció del Llura i la meva. Amb aquesta, en principi, no hi ha tanta demanda i ho sabrem aquest cap de setmana que ve, si ens ha tocat o no. Aviam si hem d'anar a afrontar 94 quilòmetres. I res, això és tot per avui, el món del trail running.
Déu-n'hi-do. Esquimo, amb Xavi Palaí. Molt bones, companys de Dreixa, molt bones, Aleix. Cap de setmana agitat i molt agitat a les muntanyes d'Andorra, concretament a Arinsal, amb la celebració de les dues curses de la Copa del Món. Dissabte, amb la individual, després de les nevades dels últims dies, l'organització s'ha vist obligada a canviar el recorregut i tant la sortida com l'arribada s'han situat al xalet Iglú d'Arinsal, a 2.300 metres d'alçada. La cursa ha transcorregut pel domini esquiable de Bainor, a Pal Arinsal, però majoritàriament per fora pista, passant pel Port Negre i pujant fins al pic alt de la capa. El recorregut pels sèniors ha comptat finalment amb 5 pujades i 5 baixades amb un desnivell de 1.790 metres, és a dir, que han pogut fer tot i això un,
sí, sí,
un recorregut ben maco, per cansar-se. Els campions han estat Xavier Gaixet i, en categoria femenina, Alba de Silvestro. I pels nacionals més destacats tenim una bona posició d'Oriol Cardona, una 15a posició. Poc després entrava Marc Pinsac, 18è. I en fèmines destaquem molt i molt bé a Marta Garcia, que ha aconseguit entrar 8a.
I clar,
hem de tenir en compte que les noies d'avui en dia tiren i molt en esquí de muntanya. També destaquem a Júlia Casanovas, Anna Alonso i Naia Quincoces, que tancaven el top 20, i sobretot destacar el paper de Júlia Casanovas, que es quedava a les portes del podi en categoria promesa, fent quarta, que bé,
bueno,
competint contra italianes i franceses, que estan molt i molt fortes, és un gran resultat. Tot això dissabte i diumenge, amb l'arribada de la vertical, les fortes nevades dels últims dies no han afectat el circuit final, el circuit inicial, perdó, i el recorregut s'ha dut a terme integralment per la pista d'esquí, com cada any, la qual cosa ha permès als esportistes donar el 100% sense que generi cap interferència durant la progressió. Només s'havien de centrar en tirar amunt, aguantar el cor i au, a fer força. Una única cursa molt i molt atractiva, fàcil de seguir per als espectadors, amb molts punts de vista, i a més també dir que la cursa es retransmetria en directe per la televisió andorrana. I llavors, finalment teníem una cursa amb sortida a 1.590 metres a sota l'estació d'esquí i arribava per sobre els 2.000 metres, concretament a la cota dels 2.300. Jo vaig poder veure la cursa des de l'arribada i en 2 minuts... van entrar 20 corredors en categoria masculina.
Ostres.
En 2 minuts, només 20,
és
20 corredors.
Un darrere l'altre.
Jo, per resumir la jornada, la paraula que utilitzaria és babes. És a dir, saliva. De veritat que va ser... Anaven entrant corredors i els veies a tots babejar com si fossin cavalls de competició. Una cosa, de veritat, increïble, eh?
Agònic, no?
Sí, sí.
Molt agradable, la imatge, us l'heu fet en el cap.
De fet, és que ara que deies babes, he caigut en unes fotos que vas penjar, es veu perfectament.
Només em vaig posar una perquè per respecte als que ho estan veient.
Per respecte als babosos, també.
Sí, sí, però de veritat que espectacular. Jo havia fet aquesta cursa fa 2 anys, i és un recorregut molt, molt exigent perquè comença fent unes S's per les pistes, i acaba a la meitat de la cursa, et queda llavors una recta molt i molt llarga on hi ha algunes rampes que veus l'arribada al final però no t'apropes mai,
com les típiques rectes amb ciclisme que...
Exacte. Sí,
com
sí,
el
sí.
Port de la Bonaigua amb
igual.
Ciclisme.
Doncs sí, sí, és molt agònica aquesta cursa, i a més siguin Copa del Món, doncs que el nivell es dispara. Repassem, doncs, els resultats. En categoria masculina, Robert Antonioli s'enduia la primera posició, i en femenina, la impressionant Victoria Kreuzer pujava a lo més alt del podi. Brutal el paperàs que va fer, perquè va arribar amb relativa separació respecte a la segona i tercera classificada, que això en una vertical ja és molt. També destaquem de corredors catalans el paper d'Albert Pérez, un júnior que entrava quart a pocs segons del tercer. Un júnior que, per cert, està fortíssim. L'haurem d'anar seguint. Oriol Cardona i Pau Coy tancaven el top 20 en una vertical. Sí, és un bon resultat, també. Marc Pinsac, 21è.
El Marc sempre va una mica, sí, mica darrere de l'Oriol.
De fet, tant l'Oriol com el Marc van arribar amb un sprint.
Sí,
van arribar
molt ajustat amb molts corredors, vull dir.
Però aquesta vertical el Marc la va patir, eh? Sí. Va arribar amb una cara també perjudicada.
És dels que no has penjat la baba.
No. Aquest encara la du. En noies, una altra vegada tornava a parlar de Marta García, que entrava setena. Se li donen bé les verticals. És una corredora molt, 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 molt polivalent. Sap baixar molt bé i en les verticals també es defensa molt bé. I també tenim a Fátima de Diego, Icone Campos, Neia Quincoces i Ana Alonso, que feien, entraven dins el top 20.
Molt bé. I comentaves això de la vertical, però, escolta, la cursa individual, jo també he vist...
La cursa individual...
Imatges de baixada.
De baixada impressionants.
Però, un moment, és espectacular la velocitat que baixen.
Espectacular, sí, sí.
I a més amb els esquís que porten, que són estratets...
Tu si mires els vídeos, veus que esquien, amb l'últim pam de l'esquí, que toca terra.
I
La resta que va amunt per contrarrestar, diguem, la gravetat, no?
És una passada.
Però t'he de dir que era més bèstia encara les baixades que hi havia en el recorregut que es feia fins l'any passat. A la Fontblanca, a la regió de Fontblanca, hi havia una pala brutal que jo havia vist un júnior alemany, no recordo el nom, baixar-la recta, però recta, eh? Fotia una por.
No, és que a més allà qualsevol cosa i, bueno...
Sí, no. Aquella era una pala on bastants ossos s'havien trencat allà.
Segurament.
Sí, brutal. Les baixades són brutals i fan molta por de veure. I bé, ara fins a l'espera de la propera... de les properes curses de Copa del Món, que tindran lloc el 7 i 8 de febrer, si no me'n recordo. Aquell cap de setmana.
Estarem pendents,
doncs. Estarem pendents.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Bueno, doncs avui, si em deixeu, m'agradaria explicar-vos una cosa que em va passar aquest cap de setmana i aviam què en penseu i tot el que pot donar per parlar després. Aquest cap de setmana vaig anar a aprofitar la neu que havia caigut gràcies a la Glòria, que ens va deixar una neu espectacular.
Ja era hora.
Com et cau la baba tu també, ara?
Sí, és que... No, espectacular, una neu espectacular per tot arreu. Vaig anar a la Cerdanya, estava a l'estació d'esquí de Les Angles, utilitzant els meus esquís de muntanya per tercera vegada, quan en la primera baixada, a meitat de pistes, vaig caure en una placa de gel, típica caiguda així de costat, que rellisques, i... misteriosament, la fixació de l'esquí se'n va arrencar, literalment. Em va deixar l'esquí rebentat, jo amb la fixació a la bota, i l'esquí, us podeu imaginar la velocitat que va agafar en aquell tros de rampa, que era una pista negra, senzilla però negra, però amb una pendent interessant, no? Doncs, total, que em vaig quedar allà amb la bota, i clar, em vaig quedar flipant, perquè això, Xavi, tu que ets... estàs bregat en l'esquí de muntanya.
Jo he vist moltes caigudes i molts trencaments de material, i com el teu, mai. En ma vida, eh? Bueno, no. Tampoc tinc molts anys, però... No. Que no ho he vist mai.
Jo fa 90 anys que he vist.
Tinc 22 anys, per tant, bueno... Jo sempre he vist que els esquís es peten, o que un pal de carboni també es trenca, o una bota a la fixació no sé què, però això de que les fixacions de l'esquí... saltin, com a tu t'ha passat, no ho he vist mai. Això clar, el senyor Tomic ho hauria d'investigar i els interessarà saber-ho.
Sí, segurament.
Per què ha passat.
Clar, la cosa és que eren uns esquís nous, tenien tres sortides, bueno, aquesta era la tercera, i a més va ser una caiguda lleu,
en pistes d'esquí,
en una pista, sí, a una velocitat molt moderada i una caiguda, diguem-ne, molt, molt normal, no? Vull dir, i pam, i se'm va saltar, em vaig quedar jo amb un pam de nas, imagina't, vaig baixar les pistes caminant amb una tristesa absoluta.
M'agradaria veure la cara teva d'aquell,
sí,
moment, eh?
Moment
baixant, no, l'esquí,
sí, sí, no, no, és que imagineu-vos que em vaig quedar, pf, i res, per sort, a la botiga on els vaig comprar, que és una de les gràcies del comerç de proximitat, m'ho estan gestionant fantàsticament,
per tant, quedarà solucionat,
quedarà solucionat. Però clar, tot això em portava a pensar en el tema de material en general, ara més enllà de l'esquí de muntanya, perquè jo m'he comprat ara uns esquís de muntanya, però potser ens està escoltant alguna persona que fa no res, ha comprat unes bambes i a la tercera sortida, pam, se li han rebentat, o potser algú que s'ha comprat unes bambes que porten 2 anys trotant i dius que aquestes bambes van fantàstiques, o el mateix amb una bici o així. I clar, és que al final com d'important és tenir un bon material per disputar, bueno, per fer el que t'agrada fer, no? Vull dir, no sé vosaltres si al final valoreu molt, sou molt primerats a l'hora de buscar material, o no sé, com...
Jo, mira, el meu cas, clar, potser el... Jo sóc una persona que penso que, sobretot quan has de fer un esport on el terreny compromet una mica el material, no? Com és la muntanya al final és agressiva en aquest sentit, no? És irregular, no és allò que una pista d'atletisme que és totalment plana, sinó que en qualsevol moment se't rasca en alguna banda. Jo penso que sí que el material ha de tenir una certa qualitat, tant per això, per l'abrasió, com per l'aigua, com pel fred, perquè realment, per poder practicar una activitat a gust i practicar-la en condicions, la teva salut, jo crec que va per davant de tot, no, bàsicament.
La salut, la comoditat, el
tot
gaudi, no?
O... Sé que el teu cas m'estranya perquè, a veure, els que fem esquí de muntanya sabem que el material pro, diguem, per el més elitista, amb menys pes i tal, per curses, tots ja sabem que, bueno, que si l'utilitzes per competir molt, et durarà una temporada i gràcies. I t'hauràs gastat una pasta enorme. Ara, el teu cas, tenies un material bo... Però no estava pensat per a la competició, és a dir, un material més decent, perquè a veure, uns esquís de competició màxima, diguem, són una merda, bàsicament, estan fets, són molt primets, tenen poca resistència, bueno, això ja ho saps, no? Hòstia, però els teus, m'estranya, perquè...
Sí, jo de fet buscava un material, diguem-ne...
Tot terreny, no?
Tot terreny, per posar-me per bon fos, disfrutar, i que em duri el màxim temps possible. I sí, sí, clar, i em vaig quedar allà...
Clar, i amb això esquí de muntanya passa que et gastes...
Molts
una
diners,
inversió important, sí, sí, amb un material que després, ostres, t'adones que dura poquet, eh?
Clar, a veure, també és una activitat exigent, en tant que el medi, les velocitats que agafes, la força que ha de resistir, no? El fred, suposo que tot plegat, aviam, és un, diguem-ne que és un ambient hostil per qualsevol tipus de material, no? Al final, quan estàs treballant sobre la neu, amb molts desnivells, això amb velocitats, vibracions, i llavors depèn de per on et posis, suposo que, bueno, té certa normalitat que sigui un material que duri menys. Bueno, que, no que duri menys, és que al final, és que tots els materials...
Jo crec que és això.
Jo m'adono que últimament no paro de gastar-me diners amb esport, eh?
És un pou, eh?
És un... Bueno, és que clar, quan més l'utilitzes, més desgast hi ha.
El problema, però, és quan et dediques a la competició al 100% i ets dels que comencen, perquè justament, bé bastant amb el cas, aquest cap de setmana, quan tornava el diumenge d'Andorra, tornava amb un company meu que havia competit a Copa del Món, i ostres, ell té 20 anyets i així, i clar, li passa que li costa molt dedicar-se al 100% perquè rep poques ajudes i a la vegada el material és car i dura poc.
Sí, sí.
I ostres, això és un problema molt gran, pels que competeixen i no tenen a darrere sponsors ni
clar,
res.
Clar. Això, bueno, suposo que això al final és un problema extrapolable a molts àmbits de la vida. Per exemple, si ara canvies molt de tema, que no ho faré per no desviar-nos, però amb la música jo també ho he viscut, en el sentit de que quan tu comences el món de la música i entres aquí en un circuit concret, has d'invertir molts diners, tens molt poques certeses, has de fer unes apostes molt concretes i si no et surten bé, pringues.
Totalment.
I suposo que aquí també passa una mica el mateix, que al final és el món aquest que vivim,
que ens agradi o no, doncs és meritocràtic i també amb un punt d'atzar, no? De les típiques persones que saben estar en el lloc i en el moment precís.
Sí, sí, sí. Tenir les ajudes,
però sí, etcètera. Que, exacte, però sí que, clar, per una persona que no té les ajudes que necessitaria per competir en igualtat de condicions que la persona que, ei, se m'han trencat els esquís, un capo d'aquests segur que truca, bueno, no cal ni que truqui perquè ja li deuen enviar el pack de
quatre parells d'esquís
sí. Per el dia que fa vent, pel dia que fa no sé què i pel dia que li ve de gust esquiar a peu coix.
A veure, jo ara no vull entrar a criticar les institucions d'aquí, no? Però jo quan estava fent fotos aquest diumenge, al meu costat tenia tres fotògrafs italians que eren encarregats, direm, directament per la selecció italiana. Hòstia, la selecció catalana, ja no parlo ni de fotògrafs, però és que ni entrenadors, ni material...
Sí, sí.
Està molt fotut el tema, eh?
Sí, i tot i així, encara prou digne el paper que fan els...
I tan digne, no. I tan digne. Sí. Però clar, passa que tens molts joves al principi, que molt bons resultats, no sé què, però la que arriben a l'edat de decidir, i ara què faig amb la meva vida... Clar, cap on tiraran? Perquè sí, sí. És una incertesa total tirar pel món de la competició en aquest país.
És
perquè...
difícil, és una aposta arriscada, no? Vull dir...
Sí.
Però bueno, tornem una mica al tema del debat, no? del material. Jo apostaria sempre per una gamma mitja. Una gamma mitja, mitja alta com a molt. Una gamma alta per mi és una inversió de diners que només la faries si t'hi dediques semiprofessional o professionalment.
Però si és
un amateur o semipro, sí. Jo faria una gamma mitja. Que realment estic cada cop més convençut, sobretot amb el material de córrer, que... Bueno, i amb el material de muntanya, però sobretot de trail, que una gamma mitja no difereix tant d'una gamma alta,
no.
Però el preu sí que canvia molt,
yeah.
Perquè són detallets tan finets que, clar, sí. Aquests detallets que canvien... Jo entenc que deuen costar bastant més que el teixit normal. La gamma baixa, home, si t'hi dediques un mínim d'hores a la setmana, l'eliminaria perquè
el que és que és
pot
el que,
portar
és
la
gent
més.
Que això, bueno, això és com a la societat, que al final les classes mitges aquí estan desapareixent i és
sí,
o ric o pobre.
Tothom vol anar a una cursa amb un SLAP.
Exacte. O sí, sí.
Queden
o
molt millor.
Però és que mira, jo et diré
més. Això és cadascú una mica com ho vegi, perquè... Jo diria, mira, ara porto una de les bambes que possiblement ningú coneix, corrent, i bueno, van bé.
Sí, al final t'acostumes a...
Les has trobat, sí, et van bé.
La marca sí, no la coneix ningú, trobes una oferta, doncs, mira, la provo, va bé, la proves més, i la gent et pregunta, ostres, però aquestes bambes què són? Perquè clar, no són ni Adidas ni Nike, no direm altres marques, però no són les més conegudes, no? I van bé.
Sí,
i llavors et preguntes, ostres... Val la pena tants diners?
A veure, al final està claríssim que sempre, a l'hora de rendir, qui manen són les cames. Si tu tens bones cames, les cames fan el corredor, al final. El corredor,
sí, sí,
el ciclista, el qui sigui. Bueno, les cames i tot, el cos, vaja. Però jo sí que sóc del parer de sempre, sobretot, sentir-te còmode. Hi ha gent que se sent còmode amb qualsevol cosa, perquè
totalment.
Té aquesta sort. Però sobretot quan la gent que ens escolta, que suposo que ja ho fan perquè la gent que ens escolta, ja ho sabeu, tenen molt sentit comú. Doncs com tothom, no? Encara que el comú sigui el sentit comú, sigui el menys comú dels sentits. Però,
totalment.
Doncs amb sentit comú, bé, tothom al final s'acaba comprant el material que se sent més còmode. Però jo per exemple, a l'hora de comprar-me material, no primo gens el fet competitiu perquè... Potser, clar, evidentment no competeixo, no?, com fan altres atletes, però jo prioritzo portar 200 o 300 grams, no, 200 no tants, perdó, alguns grams de més a les bambes, però
en
canvi,
si a muntanya sí que són més,
sentir-me molt còmode, perquè sí que aquesta comoditat m'aportarà bones sensacions i aquestes bones sensacions m'aportaran al final doncs, un rendiment. Però bueno, jo el que deia això abans de les games mitges... Jo recordo quan vaig començar a córrer, època en què el Kilian Jornet va començar a donar-se a conèixer i la Salomons, bueno, la marca Salomon
es va disparar
cap amunt, mm-hmm. espectacularment. Recordo que em vaig comprar unes Asics que quan me les van vendre em van dir, aquestes són la mateixa gamma que la Salomon però són Asics, i me'ls sentia més còmode i vaig dir, doncs em compro aquestes, i em van costar 126 euros i eren la gamma màxima, al top. La Salomon també valien alguna cosa així. I llavors trobaves bambes de, diguem-ne, una gamma molt, molt semblant, però una mica menys, per 80, el que sigui. Ara, si no és perquè són de liquidació, que et trobes que sí, només hi ha un parell,
o de fa de tot
totes
any.
Les bambes de trail valen 120 euros, 125, 130,
la gamma mitja, sí.
140.
S'han inflat moltíssim.
Però moltíssim. I que en vols unes de bones? Bueno, doncs ja te'n vas cap als 200, però no arriben potser.
Això ha passat a tots els mercats, jo penso.
Sí,
perquè...
sí, sí. No, que el cost de la vida ha crescut moltíssim, en canvi els sous, en general, no sembla que hagin crescut tant. Però el cost de la vida sí. Llavors jo sobretot recomano tant material de córrer com al final material d'esquí,
material en general,
bicis, el que sigui. No està de més gastar-se'ls, sempre i quan evidentment es tinguin diners i sapigueu què és el que esteu comprant, però fixeu-vos bé en la comoditat, penseu per què aneu a fer servir aquell material, quin ús li donareu, quines expectatives teniu, i en funció d'això busqueu, no sé,
totalment.
És el meu consell, buscar comoditats, sensacions, i bueno, i ja seria fantàstic que hi haguessin marques també esportives que tinguessin una mica de cura del medi ambient i que hi hagués aquesta possibilitat de comprar a més responsable i sosteniblement.
I també m'agradaria afegir que la gent també hauria de cuidar potser millor el material. No dic que sigui tots els casos,
sí.
Però també és un punt a tocar, això.
Totalment. I per afegir l'últim, que sigui segur en relació al teu cos, que no et produeixi patologies, que hi ha material no adequat, que a vegades comprem, i el comprem pels ulls.
Sí, sí. Doncs res, jo esperaré que em tornin els esquís nous.
I ens els ensenyes.
Tot això, ja us els ensenyaré i...
I a la primera baixada, a la baixada... grava't, sisplau, però si torna a passar jo vull veure-ho,
això... Va ser... Mira, portava la GoPro, però no la vaig engegar. Ostres. Perquè vaig pensar, la primera baixada disfruta-la, no sé què, després ja... Però ha sigut brutal, gravar-ho, perquè...
El pinyasso i el trencar.
Doncs res, ja narrarem com ha sigut això de els esquís nous i quan els torni a reestrenar.
Totalment, esperarem les fotos,
esperem,
i els vídeos
esperem.
Interessants.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
13. Esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. El teu buscador de Spotify.
Tots els estils. La música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana. La música més motivadora i activa per al teu entrenament. Segueix Spotify la llista de 13.
Doncs aquesta setmana, després d'haver vist una pel·lícula que ja fa mesos que estava en cartellera, que ara ja no ho està, però que està també en les plataformes de streaming, després de veure Bohemian Rhapsody, jo recomano un dels clàssics, una cançó de Queen, que és sempre necessària, un clàssic de clàssics, We Are The Champions.
Has començat amb força,
sí.
Aquesta és potent.
Però va a lo fàcil, eh?
Vaig a lo fàcil.
Pensava que ens faria una revelació.
Hagués pogut dir-ne una altra... però és que seria massa friki i...
Te la guardes.
Me la guardo per un altre dia.
Totalment. Doncs mira, jo anirem també amb una cosa que ha sigut una mica revelació per mi, no sé com ha sortit, en aquest cas ha sigut arrel de l'entreno d'avui, en un moment donat de l'entreno ha sonat, he hagut de parar per veure quina cançó era.
I quina era?
Doncs mira, era Home de Machine Gun Kelly i Ex-Ambassadors. Realment és una música... molt tranquil·la, no té res a veure en què et doni un xute d'energia, però aquesta tranquil·litat que transmet em donava un bon rotllo per córrer i per fluir i per sentir que connectes amb el que estàs fent.
Doncs déu-n'hi-do.
Doncs jo sí que seré una miqueta friki.
Va, il·lumines, Xavi.
A veure, a mi m'agrada molt el piano, així que...
Chopin.
No. Podria haver sigut Chopin, però no. Qualsevol de les variacions Goldberg de Bach, i m'agraden moltíssim, així que... I segur que us animarà molt per fer esport, perquè deixen un estat mental molt òptim per desconnectar i per posar una marxa així més pinyofixa.
Està bé. Mira, jo...
Per fer una cursa, potser una vertical no, perquè seria molt raro estar fent una vertical amb això.
Sí.
Però si vols fer una sortideta d'en bici de 3 hores, a dir, va, vaig a tirar amb un ritme així més fixe, poses això
i tu creus que funciona?
I ajuda molt, eh?
Jo una de les que volia posar, que...
Ara em copiarà i...
No. És d'una banda sonora. Usaran les bandes sonores?
Sí, totalment. N'hi ha algunes de molt, molt bones.
Heu vist Sweeney Todd?
No.
No heu vist Sweeney Todd?
No. No.
O...
Ostres.
Doncs, m'encanta perquè si us agraden les bandes, no s'ha atrevit a dir
si us agraden les bandes sonores, heu de veure Sweeney Todd, on podeu veure Johnny Depp, que canta espectacular, espectacular, l'Helena Bonham Carter, i també l'Alan Rickman, l'Snape de
sí,
Harry Potter,
sí.
Que ja és mort. Una banda sonora i una pel·li realment brutals, amb una banda sonora, però de les millors, eh? Jo la posaria quasi al nivell dels Miserables.
Ostres, això és potent, eh? És una...
un concepte diferent. Però la cançó la decidim... Mira, el pròxim dia recomanaré una de les cançons de Sweeney Todd. I mentrestant deixo que ho escolteu.
Doncs ja et diré què em sembla la setmana vinent. Sí.
Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I
I avui a 13, el crac, tenim l'Isaac. Tenia moltes ganes que vinguessis perquè ens has d'ajudar. Ens has d'ajudar perquè avui, nois i noies, l'Isaac ens ajudarà a fer una feina que potser no hem fet mai i que potser ens anirà molt bé, que és com hem de tenir la cuina, com hem de tenir la nevera, com hem de tenir el rebost. És a dir, a ser ben ordenats.
Ara m'agrada. Però si més no intentar-ho, jo no prenc mai llet, mai. Iogurt sí, bueno, la llet, els processats, no? Formatge sí que em prenc, iogurt de tant en tant, però llet mai em prenc. Això seria un armari, no? Ja tenim un armari més o menys disposat amb tot això d'aquí. Després faríem l'armari 1, no? Que a l'armari 1 hem de tenir oli verge extra. Si pot ser no tingueu mai girassol ni tingueu pues, refinats, millor és un verge extra, no? Per cuinar i per tot és fantàstic. De l'oli verge extra podríem fer un oli especiat, perquè si un dia volem fer...
És això que a vegades la gent li posa com les coses aquelles vermelles, el que...
Sí, li posen llindilla.
Allò que podíem fer la pasta.
La pasta de...
La donostiarra.
Donostiarra, exacte. Sí. No? Pues sí, li posen guindilla. Pots posar el que vulguis, eh? All, llorer, guindilla, li pots posar una mica de romaní, pots posar el que vulguis per aromatitzar-lo, el que vulguis.
Home, això, per exemple, aquest és el que podíem posar si ens fem una pizza casolana.
Sí, exacte.
Perfecte.
A casa el tenim per fer això. A vegades fer la pizza, pam, i el posem i és fantàstic, no? Però el pots aromatitzar amb el que vulguis, eh? Això tant és. Després, sal, s'ha de tenir sal, poder ser que sigui sal Maldon o de l'Himalaya. Una de les dues.
Ostres, i la sal, aquesta, la sal iodada i aquestes
la
coses?
La sal comú, bueno...
Sal d'aquí.
Ara t'explicaré, no? O sigui, sal comú, si pot ser no tingueu sal comú, podeu tenir aigua de mar, i així la...
Ostres, el que acaba de dir ara, l'aigua de mar.
Sí.
Per què no heu anat a casa seva? Per si no veuríeu allà un tràiler... Un tràiler i un camió cisterna ple d'aigua de mar.
Sí, bueno, tinc el magatzem ple d'aigua de mar i a casa només tinc una garrafa, eh? Si no, a casa no hi cabríem. Doncs l'aigua de mar ja aporta tota la sal que ha de portar per bullir qualsevol cosa i, evidentment, s'ha de reduir, eh? No es pot posar al 100% aigua de mar, però no caldrà posar, per exemple, sal a l'arròs, a la pasta i demés perquè ja aporta l'aigua de mar, no? A
part que amb això.
És molt més beneficiosa, no té productes dolents...
Però això se'n troba, a les botigues normals en trobem. Sal Maldon i sal de l'Himalaya potser sí que ja seria
sí,
bastant comú
sí,
de trobar.
Sí, això sí, no sé, jo vaig, bueno, allò buscant i demés i vaig comprar l'aigua de mar a Cabo de Gata.
Bueno, clar, el senyor Amazon segur que troba de tot. Però,
vull possible, dir,
però aquí, sí. Diem, ara aquí per Sabadell...
Jo crec que sí, eh? Sí? Botiguetes d'aquestes naturistes i demés o això, jo crec que es pot trobar sense cap tipus de problema. Suposo, eh?
Però, per tant, en l'armari aquest 2, la sal...
Sí, aquí, o sigui, diguéssim, en l'armari 1 hauríem de posar l'oli verge, l'oli especiat, la sal...
Perdó, que ja t'he canviat de l'1 al 2. És que ja...
No, sí. Preocupis. Després, vinagre, si ens agrada el vinagre, que llavors podem triar.
O vinagre bé, pot ser...
Vinagre de vi blanc, pot ser vinagre de Mòdena, o pot ser vinagre d'arròs. Si el fem d'arròs que sigui més contingut amb sucre, perquè normalment li posen bastant sucre i té aquest puntet agradós que a mi no m'agrada.
Eh? Sucre, eh? Ja un dia en parlarem a fons d'això.
Espècies. Aquí hem de tenir espècies. Totes les espècies que hi hagi al món mundial doncs s'han de tenir a casa tot tipus d'espècies, perquè van bé per condimentar plats i per donar alegria a la cuina per no fer sempre el mateix, no? I així doncs, pots jugar, no? Un mateix plat cuinat diferent, no sé, fet amb un curri o amb una pebre, doncs, ens dona un plat diferent. No té res a veure, no?
Aquí a gusto i a libre albedrío.
Exacte. En aquest armari hauríem de tenir l'aigua de mar i després vi, ampolles de vi. S'ha de tenir vi a casa.
Per cuinar o per beure?
No, home.
Aval, això seria el celler. És a dir, aquest armari també és celler.
Sí, exacte. És per fer la copeta o per fer... No? Bueno, o si vols un vi econòmic per cuinar o per
aval,
un vi blanc, no?
Com que jo m'estava imaginant allà a la cuina.
Bueno, cadascú té la seva cuina. Llavors, cadascú sabrà com tenir tot això per poder...
Jo estava pensant en casa meva, quan baixo allà les caves, saps que ho tinc allà, tinc el celler i tot
sí,
això.
Sí, jo també. Obro la bodega, baixo les escales.
Clar, baixo les escales, sí, allò, agafo el cotxet, tiro cap allà dins i dic, avui quin,
no? Sí. A mi em passa igual.
Ve aquell senyor, me'l porta i diu, aquest senyor.
No, el bon català. Sí. No? Armari 1. Ara anem per l'armari 2, d'acord? ¿Vale? Aquest armari és molt fàcil. Hem de tenir cebes, poden ser dos o tres tipus, la ceba blanca de cuina, la ceba de Figueres, la recomano, i després...
Aviam, per què hi ha una que és ceba dolça, ceba blanca, tot això, què vol dir això? Bueno, jo és que em perdo, tantes cebes.
És bàsicament que al final... No, a vegades et trobes que pots comprar una ceba dolça i quan la talles és més forta que...
Això té a veure amb el que et fa plorar els ulls o no té res a veure?
Sí, la ceba fa plorar els ulls.
Però tant sigui dolça com contenta o sigui
sí,
rància.
A vegades t'hi pots trobar que vols comprar una ceba que sigui dolça o tal i et fa plorar els ulls igual o la trobes forta igual
però
o no.
Però en principi, teòricament, seria això?
Sí.
La diferència seria per aquesta o per què seria?
La diferència és que una pica, una és més dolça, l'altra, coses d'aquestes, no?
Ah, vale.
Vull dir que a mi m'agrada molt la Figueres, però, clar, perquè teòricament...
La Figueres és com lila o blava o més...
Sí, té un to així, granatós i de més, eh? I després, o la ceba vermella, també, uh-huh. És que hi ha molts tipus de ceba, llavors, a partir d'aquí. Però tenir dos o tres tipus per fer diverses coses, una per amanir, l'altra per a aquest altre. Patates, d'aquest armari. Les cebes, patates, alls normals i els alls negres.
Aquests, que això un dia hem de fer un monogràfic d'alls negres.
D'aquests en parlarem perquè aquests donen molt joc, és un producte que, francament, bueno, com a antibiòtic natural ja sabem que l'all normal ho és, no? Però doncs diuen que aquest all és molt més beneficiós que no pas l'altre all. Això són coses que les hauríem d'anar parlar més endavant perquè no sé, busquem informació i amb què, no? Sí, exacte. I després ara hem de parlar de la nevera.
Anem a la nevera.
Ja tenim la cuina més organitzada, dels utensilis, el rebost, l'armari 1, l'armari 2, amb tot això ja quasi podríem cuinar fantàsticament bé, no?
És que, aviam, hem de pensar, si teníem la cuina feta un cristo, no podíem afrontar el repte.
No, clar, arribes de córrer, arribes de fer una triatló, arribes de fer bici i obres de nevera o un armari...
O d'haver passat el dia d'excursió o fent raquetes o corrent per la mola...
No pots fer res. No, ara, imagina't tu que arribes de córrer, per exemple, obres d'armari, trobes les llegums, obres el pot, treus les mongetes, poses una mica de tomàquet, ceba i ja tens un empedrat. Pim, pam, 5 minuts, ja està fet, saps?
Ja està.
I tens un plat fantàstic, no? La nevera.
Aviam.
Cas de les verdures, que estigui bastant
aquell,
planet.
Aquell món...
Aquell món.
Aquell món.
Aquell món paral·lel que no existeix per nosaltres, no?
Sí.
Doncs el calaix de les verdures bastant ple, vale? Ja parlarem de com ho hem de fer perquè no facin
sí,
molt
dia,
bé.
Un dia ens hauràs d'ajudar.
Sí, amb el tema de cuina i conservació d'aliments.
De què, com podem comprar, què és el que hem de vigilar quan comprem i què duren els aliments.
Els volums i tenir els tempos correctes.
Sí, els volums, per, això no? També ens ajudaria. Perquè... Jo, potser hi ha gent que ho té controladíssim, però jo vaig perdut.
Bueno, això, com que la nevera a casa l'obres cada dia 5-6 cops. Llavors, cada cop que obres la nevera saps si una cosa s'ha de fer molt bé o no. Llavors has de posar les piles perquè allò ja no...
Jo quan obro la nevera... Més que pensar, sí que se m'està ficant malbé, dic, què li he de tirar a la panxa, perquè tinc gana.
Però bueno. Tens allà, pots allà...
No, clar, segons la tia, sí. Que es fa malbé.
Home, les coses que s'han de fer malbé, doncs ja les has procurat, doncs de seguida ja, o cuinar sí, o eliminar, no? O sigui, a vegades, quan, per exemple, els bolets, no? Quan compres bolets, si el bolet no està cuinat, el bolet domina el teu temps. Si tu cuines el bolet, domines tu el temps del bolet, saps?
Ostres. Sí.
És,
Això seria frase del llibre, eh?
Que sí?
Quan tu cuines el bolet ho té. Té control a ti.
Exacte, sí. Sí. És veritat, eh? Un bolet que sigui cru, ell et domina tu. Però si no el tens cuinat, ets tu qui domina el bolet.
Això és David Carradine.
Sí, eh?
Aquí no saltamontes.
Que ja aprendrem molt aquí, El que les verdures, planet, tomàquet, advocat, enciam, pastanaga, carbassó, seria més o menys lo bàsic. Si després vols fer bitxa suars, porro, no sé què de tal, ja...
Vale. Però que hem dit les coses bàsiques.
Sí, tomàquet, advocat, enciam, pastanaga i carbassó. Perquè d'aquí podem fer una amanideta ràpida, podem fer, bueno,
perfecte,
bastant de cosa. Un prestatge amb els precuinats que ja haurem cuinat altres dies, no? O sigui, amb els tàpers.
Un prestatge per donar utilitat a aquests tàpers.
Exacte.
I a tot això que ens aniràs ensenyant com preparar. Perfecte.
Llavors tenim els tàpers ja més o més preparats, no sé, per dinar dilluns, dimarts, dimecres, dijous, per exemple, no?
Perfecte.
I tenim aquests tàpers, tenim aquest prestatge, no? S'han de tenir formatges, a qui li agraden, a qui no, doncs evidentment que no, ous, i després all i julivert. No? Jo, perquè no es faci molt bé, per exemple, un dia compro un julivert i alls, els pico, els poso en un pot amb oli, sal, i faig el conservant i el deixo allà, i sempre el tinc a punt.
Jo t'he de dir que saps què faig? Hi ha una marca de congelats,
sí,
d'establiments de congelats, sí, que els venen ja congelats i fets, aquests de wets, i llavors els fico al congelador,
els poso al congelador.
I així, llavors ja... Vale. És la meva gran aportació, vale, al món de les cuinetes.
D'acord,
però de la manera que ho fas tu està...
Ho tens, que jo sí, ho faig així, ho conservo i ja està, no? Algun refresc, i després a la nevera important tenir una ampolla de cava, per si de cas. No saps mai que s'ha de celebrar, no?
Ah,
s'ha de tenir sempre una ampolla de cava.
No sé, eh? No sé si serà molt healthy o no, però clar, és veritat, està bé.
Ah, perdona, diuen que qui esmorza amb cava viu quasi eternament. Imagina't tu.
Hòstia.
Què et sembla? Llavors, mantega, de la bona, ja ho parlarem amb ella, però sí, s'ha de tenir mantega. Margarina, bueno, jo recomano que no. Evidentment, si t'agrada la margarina, pues tinguen, no? Però jo prefereixo tenir una bona mantega. Bona, eh? I ja ho parlarem amb ella. I després, la nevera ja tenim organitzada i ara anem al congelador, que és molt fàcil, el congelador.
Congelador.
Sí. Congelador, normalment tots tenim un combi, no? I llavors a la part de baix hi ha tres calaixos. Doncs és molt fàcil. Un calaix pel peix, un calaix per la carn i un calaix pel pa.
Ja s'ha fet.
I després deixar espai, ser conscients de lo que estem comprant i deixar espai perquè els aliments que hem cuinat, que volem congelar per un altre dia, els posem amb els tàpers, allà. Que ja tenim...
Per tant, ho hem de deixar una miqueta d'espai.
Exacte, i tenim els espai pels tàpers amb coses que tenim cuinades. I doncs, demà vull fer macarrons, doncs treus el sofregit que tens i el poses i listos. I la nevera ja la tenim organitzada, congelador també, i després tenir a la cuina un plat de fruita, o sigui, un plat o una font amb tot de fruita, fruita variada, doncs perquè s'ha de menjar fruita. I ja està. Amb això ja ho tenim tot. O sigui, amb això ja podem començar.
És a dir, ens has fet aquí un improving de la nostra llar. Tenim ara la cuina preparada amb els estris, amb els aliments, i el que ens queda és ara posar-nos als fogons.
Exacte, llavors ja és només... Bueno, en aquests dies et anirem donant idees, no? de com cuinar, si vols pues, entretenir-te més, amb menys, o a partir d'aquí, doncs què vols, quanta gana tens, quin temps tens, i a partir d'aquí, doncs...
Ja decidirem què hem de menjar, però ara com ho hem de tenir, com ho hem de fer, ens explicaràs.
Sí, senyor.
I ja estem llestos.
Però ara ho tenim tot a punt, ja. Ara ja podem començar.
Doncs, escolteu-me, ara podem començar, i amb l'Isaac avui acabem. El proper dia, més.
Tretze esports de fons.
No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? Tretze esports de fons, la playlist.
Tretze esports de fons, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, a l'equip tècnic el Toni González i l'Anna Manyeres. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Voleu saber què és el que hem fet durant les 3 temporades que portem de 13? Entreu a radiosabadell.fm i busqueu-ne tots els podcasts. Voleu saber què és el que passa al món dels esports de fons? Voleu saber l'actualitat just en el moment que passa? Seguiu-nos a l'enllaç d'Instagram a 13 esports de fons, 13 amb número 1. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Busqueu els perfils de l'Aniol Riba, de Llorenç Esteve, de la doctora Muro o del mateix Aleix Muñoz, que sóc qui us parla, o del Xavi Palaí. Si teniu dubtes, suggerències, resultats o coneixeu algun o alguna fons addictes, feu-nos arribar a la bústia de 13, @13esportsdefons. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Cuideu-vos, abrigueu-vos i gaudiu, que us esperem en una setmana.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
On the bed and I close my eyes, think about those perfect nights in Phoenix. Still feel it, but there's no relief. It's weighing on me. It's taking its toll. It's not letting go. And if we do, damned if we don't. Sometimes I wonder if we do it all along. So what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, when we smile, when we think about us, hey, our timing is a mess, but that don't mean that it means less. And if we have to say goodbye, 'cause it's for the best, what are we gonna do with all this love? Yeah. Save it for when it rains in LA. We need it. Oh, maybe we'll wake up one of these days. See, the biggest mistake we ever made was leaving. And I'm thinking, so what are we gonna do with all this love? And in 12 years' time, when we smile, when we think about us, oh, oh.